possibles delictes que el conseller Vera no ha detallat.
Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Torna tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu, arquitectura i llibres entren en aquest aviador de dimarts plujós. Comença la cultura. Benvinguts.
L'arquitecta Cristina Llorente ens proposa avui incidir en les diferències entre els habitatges públics i els domèstics en aquesta secció setmanal que feim cada dimarts per començar el programa i que se diu El paisatge invisible. Després, la llibretera Maria Cuenet ens parlarà d'historietes, de còmic, amb especial incidència en l'autora africana Margherita Boué, nascuda a la Costa d'Ivori. I per continuar més lectures, entrarem a la llibreria infantil i juvenil Baobab de Palma. Enguany ja fa 20 anys i, a més, presumeix de ser la primera de tot Mallorca en haver-se dedicat exclusivament als nins i joves.
Són les 6 i 6 minuts. Tenim a Miquel Àngel Fiol al control tècnic. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I avui a la secció d'Anna Cristina parlam, entre d'altres qüestions, de les diferències entre els habitatges públics i els domèstics. Com estàs, Cristina?
Molt bé. Aventada.
Aventada.
Sí. De vent.
Ja, però no fa molt de vent.
Fa una ventada.
A Palma, concretament, l'aviador s'emet per totes les Illes Balears i a veure que el temps és diferent a cada una d'elles, a cada racó, però vent, hi ha vent?
Ah, ara com venies? Mateix, quan sí? Venia cap aquí, estava a punt de sortir volant.
Molt bé. Sí, sí. Amb el pes que gastes no és difícil. Vinga, que li donem avui.
Bé, fareu matís a la vostra presentació.
Sí, pot matisar-me tot allò que vulguis.
No xerrarem exactament d'habitatge públic i privat, no. Això ja n'hem xerrat, sinó de la frontera entre allò públic i allò privat a dins l'habitatge. Ara ho explicarem millor, en això. La setmana passada començàvem xerrant dels reptes que afrontàvem per aquest 2026 i precisament vàrem començar amb l'habitatge, que és un precisament d'aquests principals reptes que encara tenim, amb els que vàrem deixar l'any passat i amb els que encetam enguany, no? I xerràvem també de que l'habitatge tradicional era una materialització, per una part, d'una cultura i, per altra banda, d'unes necessitats concretes de les persones que hi vivien, no? Necessitats econòmiques, necessitats culturals i també socials. Mm-hmm. Posàvem, per exemple, com a mostra d'aquesta resposta a les necessitats, el porxo de la casa eivissenca, on transcorria la vida vida quotidiana, no? On la gent se reunia i cuinava i assecava els aliments, i que eren al final aquest lloc comú de l'habitatge, que efectivament era un lloc domèstic, però que també s'arribava a convertir en un lloc públic, no? Com una plaça mateixa dins la pròpia vivenda, no? Clar, la pregunta és com correspon avui l'habitatge a les nostres necessitats, perquè avui en dia, amb aquesta emergència habitacional que vivim, no habitam on necessitam, sinó on podem, moltes vegades, no? I és vera que molts dels habitatges que se posen en el mercat avui dia no estan tan pensats per respondre unes necessitats concretes, sinó per ser bons de vendre. Diríem que són uns habitatges de promotor, no? Uns habitatges tipus que en el final responen a una economització, a un aprofitament de l'edificabilitat del sòl on se construeixen, i que en el final acaben sent un poc habitatges xurro, diríem, no? Que són tots iguals i que no estan pensant exactament en quines diferents necessitats puguin tenir les persones que els ocupen, no? I a més, estem xerrant que en aquest mateix context d'emergència un gran percentatge de la població viu en infrahabitatge o comparteix espai amb més gent de sa que seria desitjable, no? I jo crec que en aquest context és encara més important redefinir aquest concepte de domesticitat, no? I de qualque manera flexibilitzar aquesta frontera entre públic i privat, perquè la ciutat, de qualque manera, compensi aquestes carències que pot tenir l'habitatge, no? De tal manera que l'espai públic també mos pugui oferir aquestes cures que ara només trobam i amb moltes mancances a l'espai domèstic. Hem xerrat moltes vegades d'aquestes ciutats de ses cures i de com el disseny urbà pot o hauria d'acompanyar aquestes cures i aquests treballs reproductius, però jo per intentar esclarir o per intentar donar una miqueta més de llum en això que estan dient, a mi me serveix retrocedir a 2020, no? En 2020, quan varen quedar tancats dins que nostre, i és precisament quan se varen evidenciar encara més aquests privilegis i aquestes mancances de sa gent en els seus habitatges, no? Bé, està claríssim que no va viure el mateix confinament una persona que vivia un habitatge amb un balcó o amb un pati o un jardí que és que compartia un apartament de 40 metres quadrats amb 4 individus més, no? I, de fet, la pandèmia, de qualque manera, va desfigurar els nostres habitatges, no? Perquè vàrem mesclar contextos que fins en aquell moment estaven molt diferenciats, com podrien ser el social, l'educatiu i el familiar, per exemple, en el cas de les llars amb infants, no? I qui no va convertir la sala d'estar, per exemple, en un gimnàs, o la taula de cuina en una oficina, o els balcons, dels que xerràvem abans, en tot allò que mai no mos hauríem imaginat que podrien ser, no? I en aquell moment ens vàrem adonar que nostre podia ser molt més d'allò que pensàvem, no? I va ser en el moment que vàrem detectar totes i cadascuna d'aquestes necessitats que mai no havia acabat de satisfer aquest habitatge. I aquí va ser quan se varen difuminar aquests límits que xerraven de l'espai domèstic i també, de manera més inconscient, la línia entre això públic i entre lo públic i lo privat, no? Per exemple, jo me'n record de veure com era amb això la cuina de Jordi Évole, perquè sortia xerrant per la tele assegut a la seva cuina, o els quadres que penjaven a la paret de Sabina, o les fotos familiars de molta gent a la que no coneixia de res, no? Això, aquells racons íntims de les cases que mos mostraven les reunions de feina per Zoom, no? I de fet, jo que ja vos he contat moltes vegades aquest afany meu pel voyeurisme, no? Clar, en aquest moment m'encantava, no? M'encantava això de veure racons amagats o aquests secrets que guardava la gent dins les seves cases, i me recordava de qualque manera, per exemple, en els decorats de Jacques Tati, la pel·lícula de Playtime, o també en aquests jocs que fa l'arquitectura per confondre interior i exterior, no? Havent escap, per exemple, el pavelló de Barcelona, de Mies van der Rohe, amb aquests jocs de transparències i de reflexos, o, per exemple, la Fundació Cartier a París, que, per qui no hi hagi estat, és una gran façana de vidre A de dins l'edifici hi ha un jardí, però de fora a la vorera també hi ha arbres. I se confon, no?, la transparència dels arbres amb el reflex dels mateixos arbres del carrer, no? Per tant, és aquest joc, aquesta trampa, no?, que feim entre l'interior i l'exterior, entre allò públic i allò privat, que a mi m'apareix bastant fascinant, no? I que crec que és una de les coses bones que va dur la pandèmia, allò de que en sortirem millors va ser mentida, no? Bueno, ara no, només no van sortir millors, sí que no, que van sortir un poquet pitjors, fins i tot. Però sí que jo me vaig quedar amb una sèrie de coses per, bueno, en les que he continuat reflexionant, doncs les que m'he començat a fixar més des d'aquell moment, no?
Que serien quines?
Per exemple, això, no? Aquesta manera de rompre la dualitat entre allò públic i allò domèstic, no? La possibilitat de fer-ho, no? I de definir, de qualque manera, de tornar a definir el concepte de privacitat, no? I de donar aquest altre significat en els ambients que fins en aquell moment consideraven personals, no? I a dins d'aquests espais, a mi me fascinava l'ús que se'ls va començar a donar en els balcons, que els balcons fins en aquell moment eren un espai completament residual, no? Fins i tot molts...
Per posar cossiols.
Exacte, no? Aquí podríem fer un dos, tres, no? De que coses que veiem en un balcó, no? Bé, les més comunes podrien ser cossiols, però jo he arribat a veure coses fascinants en els balcons. Elefants, no?
Una tortuga.
Però sobrepesos, jo això que me fix molt amb la sobrecarga d'uso, me fa molta por la sobrecarga d'uso. Els balcons moltes vegades, bé, pateixen. Però bé, des de plantes a bicicletes, a tendals de roba, a moments d'explosions de creativitat, especialment a l'època nadalenca, no?
Uf, sí.
Clar, els balcons...
Ocells vius, que sí. Jo ho trobo molt, molt desassossegante, diré en castellà.
Sí, i tot...
M'encritza molt veure ocells vius allà.
En gavis,
clar, sí.
Uh-huh. I bé, i tota una sèrie de decoracions que la gent no posaria dins que seva, però que en canvi en el balcó com que troben que s'hi avenen, no?
Jo vaig tenir una convidada sorpresa que va ser una falsia. Va caure al meu balcó, jo pensava que tenia l'ala rompuda o que estava ja a punt de morir, i de fet vaig estar a punt d'escorxar-la perquè no patís.
Estupendo. Que bé.
Obrim el parèntesi dels episodis personals. I vaig cridar el meu fill i vaig dir, Martí, vine, que feim això perquè està a punt de morir. No sé si escorxar-la, no vull que pateixi. Jo tot animalista. I bé, és igual, intentarem que voli com a darrera opció, i vaig agafar uns guants perquè no m'ha picat. La vaig llançar.
No, clar, això no s'ha de fer mai.
I va volar.
Ah,
no,
sí?
No li passava res, estava desorientada.
Però saps, no?, que no s'han de llançar mai en l'aire els ocells perquè volin. Simplement els has de elevar, però no l'has de llançar.
No, el vaig llançar, no el vaig catapultar amb un canó d'aquest de l'Hombre Bala, no? Vaig fer així, un moviment així suau. I...
Vale. Després d'aquesta classe d'ornitologia.
Va volar la falsia, no la vaig haver d'escorxar, cosa que no havia fet mai. Mm-hmm. Ara, però ja està, tancant
després,
parèntesi.
Després, tu que te surten bé els escabetxos, igual...
No hagués fet mai això. Pobreta.
Vale, seguim, no?
Vale, si no, dic com coses
no,
que pots trobar-te en un balcó.
Coses que pots trobar en un balcó. Aquesta és casual, no? Jo, sí. Les que ve, la gent les hi sol posar a posta, no? Però, i fins i tot, una cosa que a mi també me fa bastanta ràbia, com aquests tancaments de balcó, que van contra tota normativa possible, no? Aquests tancaments de vidre que recuperen aquesta edificabilitat, no? Aquesta superfície, útil, no?, de cap a la sala, sol ser, i que s'acaben tancant aquests balcons. Clar, això no està bé, no s'ha de fer, però, jo crec que aquesta gent que havia tancat els balcons durant la pandèmia se'n va donar compte de que havia comès un error, no?, perquè amb això era l'únic contacte que se tenia amb l'espai exterior, no?, la gent que no tenia balcó, doncs, tres cap a la finestra, que aquesta gent encara deien que se va evidenciar encara més com a aquests privilegis de comptar en segons quins espais en els habitatges, no?
I la quantitat de, ingent de persones que no tenien balcó. Eh?
Efectivament, efectivament, per això ho deia.
Sí, sí. Però
bé, en el cas de que ara, no? Ara hem tornat a oblidar aquests balcons tornen a ser magatzems de tot tipus de coses i poques vegades els veiem habitats en aquests balcons, no? Amb persones que hi seuen o que hi surten a, simplement a que els hi pegui un raig de sol, no? Però en tot això vull dir que necessitam replantejar aquest hàbitat, diguem, a totes les escales, no? Perquè de qualque manera hauríem d'aconseguir que els habitatges fossin més flexibles, fossin més... poguessin acceptar o poguessin encabre més usos de diferents tipus, més usos mixtes, no? I de qualque manera això implica un replantejament en la distribució dels habitatges. Ja no dic amb la superfície que tinguin, sinó en com els distribuïm, no? I en paral·lel, s'apropar aquesta esfera domèstica també a l'espai exterior, no? Això per una banda, i per l'altra banda, integrar de qualque manera aquests serveis externs, aquests serveis que normalment associem a l'espai públic, a l'àmbit domèstic, per exemple, a models d'habitatge cooperatiu, des que ja hem xerrat en aquesta secció, amb aquestes infraestructures compartides, que sobretot són infraestructures referides a les cures, no? En el cuinar, en el trobar-se, a la cura, a l'acompanyament de persones amb determinades necessitats, en aquests espais de magatzem o de reparació de diferents estris domèstics, no? Per tant, un poc desdibuixar una altra vegada aquestes fronteres entre allò domèstic i allò públic. Bé, perquè en el final aquesta frontera també és allò que fa que la ciutat quedi com una cosa aliena, no? Que l'espai públic, com que és de tots, no sigui de ningú. I jo crec que hauríem de tendir a que aquest espai de tots realment fos de tots, perquè cobrís les necessitats de tots, no? I de qualque manera evitar més enllà de les quatre parets de que nostra. I a partir d'aquí enllaçaré ja la pròxima setmana, m'agradaria encetar un tema. Hem xerrat moltes vegades de la ciutat en perspectiva de gènere, però m'agradaria abordar el tema de l'habitatge en perspectiva de gènere, perquè també se li pot aplicar aquest punt de vista. I també s'hi poden proposar canvis que, tot i que aquest habitatge sempre s'hagi associat més a les cures, a les treballs reproductius i, per tant, com han dit moltes vegades, a les dones, també podem fer que aquestes tasques de cures siguin molt més senzilles i siguin molt més compartides, no? Amb tothom que habita ses cases. Per tant, la setmana que ve començarem a donar aquestes pistes o aquestes pautes per dissenyar els habitatges.
Comença a haver models, exemples, experiments en aquest sentit, d'habitatges que ja se dissenyen sobre plànols, diguem, pensant en això que tu dius.
Sí, potser encara no s'aplica gaire aquest concepte dels habitatges en perspectiva de gènere, ja mos està costant aplicar els de urbanisme en perspectiva de gènere, però sí que crec que sense posar-li l'etiqueta s'està fent, el que dèiem, els models cooperatius ho són, no? I si m'ho anem més enrere, veurem que les Hof, per exemple, de Berlín, també aplicaven, sense saber-ho en cap cas, però també aplicaven determinades estratègies que apropaven, no? aquesta perspectiva o aquesta mirada en els habitatges.
Molt bé, Ido, la setmana que ve més arquitectura, en aquest cas des d'aquesta perspectiva. Moltes gràcies, Cristina.
Gràcies a vosaltres.
Vinga.
TV3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara. Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. En Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo me la veu. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el canal estandàtil.
Ah, no. Igual que el meu ca. El meu ca també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
Sí, sí, 24 minuts, i d'avui consagram la secció de llibres a la història. El còmic francòfon i també el còmic vinculat a, de qualque manera, a Àfrica, no?
No sense de qualque manera. Maria, com estàs?
Bon dia. Ai, bé, bon dia. Bueno, baixa, va bé.
Sí, va bé, bon dia. Bon dia tot el dia, no?
Sí.
Clar, l'altre dia teníem aquesta conversa en la redacció, fins a quan dius bon dia. Crec que ja és fosca, ja
sí.
Ha caigut el sol, per tant ja se podria dir bon vespre.
Bon vespre.
Però jo m'acosta a les 6 dir
bon vespre.
Vespre, com estàu? Sí. Imagina't el mes de maig.
No, mes de maig ja no, clar.
Bueno, en tot cas, benvinguda.
En tot cas, sí. Hola a tothom. Sí, xerrant d'Àfrica, xerrant més concretament de Costa de Marfil, que és on se situa...
Costa d'Ivori, no?
Costa d'Ivori, exacte. Mira, que ho he tingut en el cap. Has de dir Ivori, has de dir Ivori.
No, bueno. No se solen utilitzar aquesta expressió, però sí.
Costa d'Ivori. I perquè és allà on, on se desenvolupa el llibre, o més aviat la sèrie de llibres que duc avui, que és la sèrie de Naya de Yo Puño, que és un còmic escrit per na Marguerite Aboué, Costa, una lota de Costa d'Ivori, i il·lustrat per en Clément Ubrerie, de París. I són unes, és una sèrie que segueix en Aya, que és una lota que viu en aquest barri d'Abdiyan. Abdiyan és una ciutat de Costa d'Ivori.
Era capital, o era, perquè ha canviat darrerament, però jo crec que Abdiyan continua sense.
Continua sense capital,
sí.
I Yo Puño, que també li diuen ells Yop City, és un barri popular d'aquesta ciutat, on viu una Aya, que és una lota de 19 anys, i les seves dues amigues, na Bintu i na Najwa. I en aquest còmic el que fem és seguir les seves aventures, perquè no només les d'elles tret, sinó també les que, de tots els personatges que oscilen al voltant d'elles, com els seus pares, els al·lots que coneixen, professors, etc. Tenim tot un perfil de personatges bastant variat, des de, per exemple, un empresari un gran empresari d'una cerveseria, un professor d'universitat, Nervé, que és un al·lot que viu a Cana Vintu, que és com un cosí llunyà despoblat, etc, etc, no? És com, i els hi van passant moltes coses durant 8 volums. Primer se van treure els 6 primers, després hi van fer una pausa de 10 anys, i han, ai, de 10 anys, no, 10 no, però de bastants, i ara fa poc han tret els 2 darrers. A França han anat sortint cada volum, i aquí els trobam editats gràcies a Norma Editorial per 3 integrals. Un integral que té 3 primers volums, després els 3 següents, i un altre de 2 que ha sortit fa poc, és darrer integral, i és un poc per això que vos educ. I de fet, a mi personalment m'ha fet molta il·lusió, perquè jo havia llegit els 2 primers de l'adolescència, i ara, quan va sortir això de nou, pues, ha estat com a reprendre-ho. I I el és un còmic que jo trobo molt interessant perquè na Marguerite Aboué, que és la que l'escriu, ella va néixer a Costa de Marfil i en els 12 anys se'n va anar a França. I ella no li feia gens de, explica que no li feia gens de ganes d'anar a França, que per ells França és un país on fa molt de fred, on quan fas pipí se congela el pipí i no arriba en terra, sap com? Hi havia tot de llegendes superterribles de lo que era França i ella se'n va anar allà plorant, però quan va arribar va descobrir les biblioteques i això la va fascinar i es posar-se a llegir i a veure els dibuixos, etc. Ella primer volia fer que allà fos una novel·la, però quan va veure Persepolis d'una mà Jean Sartrapi, la va inspirar per fer-ho en còmic.
Tanta gent ha inspirat Persepolis.
Sí.
T'imagines, no, ha remarcat un poquet.
Una obra d'art.
Sí, no? I a més vigent encara, imagina't.
Sí, ara més que mai. Sí, sí, exacte. Bé, aquestes tres nines també són, jo crec que està molt bé perquè són, cada una és un perfil que, en qui te pots com identificar més o menys o on hi pots identificar les teves amigues o no. Naya és la responsable, que dona consells a tothom, que no li interessen els al·lots i ella el que vol és estudiar perquè vol ser metge. En canvi, Navintu i Najua, Navintu sobretot, és de vull sortir, vull conèixer un home que tingui dos bes i casar-me amb ell. I, no he dit que tot això està situat en el final dels anys 70. Per tant, també està molt situat dins d'una època. I veiem també com a bretxa generacional entre aquestes nines i ses mares, no? Que ses mares estan acostumades a que el seu home es tinguin altres dones, que els homes van amb altres dones i ja està, és així. I elles, en canvi, estan en un moment on solen com a, imposar de qualque manera, pues, a seva manera, conquerir uns altres drets dins el que és la relació amb els homes, no? O també en relació amb els estudis, etc. I realment els hi passen un munt de coses que jo ara quan, clar, jo ho vaig rellegir d'adolescent i dius, però ara quan ho havia rellegit jo? Jo anava a recomanar això com una lectura així d'adolescents, i sí, però també d'adults, perquè realment hi ha temes com embaràs no desitjat, abús per part de professors, homosexuals aquí els aduen que un bruixot els hi llevi, els curi d'aquesta malaltia, pallisses, accidents de cotxe perquè van beguts, no? És com tot...
És
tot un panorama, realment. Però la novel·la, és a dir, la manera en què està fet el còmic és molt poc dramàtica i és molt desenfadada, és molt de rialles, a la vegada que també pues, totes aquestes situacions que són tenses se retraten en tota la seva cruesa, però és un còmic, m'explic, i és un còmic amb dibuixos molt, molt desenfadats, molt riallers, molt colorits, són els anys 70, es Costa d'Ivori, saps, hi ha sempre música, no? Hi ha com aquesta cosa que fa que poses un pot de distància i que no ho viatgeixes amb aquesta crueltat, amb aquesta cruesa, perdona, sinó que ho vius més com, mira, quines aventures, no?
I... M'ha cridat l'atenció que l'hagi situat als anys 70. Ella neix en el 71, sí. En Margarita, sí. Clar, ha d'haver fet un exercici de retrospecció i fins i tot de documentació, no? Perquè no és la seva època. Ella tenia 15 anys, però ja corria mitjans del 80, per exemple.
Sí, sí, totalment. I a més que ella, això, els 15 anys ja els va passar a París, França, a França, sí. No? Sí, sí, sí. Clar, ella ha anat tornant també a Costa d'Ivori i m'imagino que a partir d'això... ha pogut reconstruir.
Algú podrà pensar que no han canviat molt les coses des dels 70 fins ara a Costa d'Ivori, però seria una visió molt colonial i molt etnocèntrica. Jo estic segur que
sí,
han canviat molt les coses.
Sí, canviat, sí, segur. És a dir, ni que sigui en la presència d'internet i els telèfons mòbils, no?
Ja
ha canviat tot. Però sí. Però sí que hi ha com una investigació, com dius, com per exemple aquesta cançó que han començat surt en el còmic, surt mencionada, que estan dins el cotxe i l'escolten, no? I per això està molt ben, sí, això, molt ben situat a una època. Tot i que després nosaltres anem cresquent amb aquestes nines, però tampoc passen molt d'anys, no n'arriben a passar ni 10, m'explico, no és una
cosa... Quant de volums té?
Són 8 volums, però això, aquí estan publicats en 3, perquè són integrals.
I ja han mort els personatges?
No. Queda obert. Jo m'imagino que n'arribaran més. I abans de que se publiquessin els dos darrers volums, varen també en Marguerite i en Clément, varen fer una pel·lícula d'animació. El mateix il·lustrador, mateixa història, però ho varen dur a la gran pantalla, però aquí no va arribar. I sí, en quant a la visió colonial de colonial, a mi és un còmic que m'ha resultat molt fascinant en el moment que el vaig llegir, perquè me va també, bueno, pues, m'ha fet veure en tota sa cara, com se diu, sa meva visió colonialista, perquè de sobte era com, ai, però si a Costa d'Ivori hi ha lotes que tenen uns problemes una mica iguals com que els meus, vull dir, que tenen la seva vida aquí, que no sé, no? Com que no viuen mirant a Europa, saps? I en aquest sentit ho vaig trobar superconstructiu. I per això també és un còmic que, no sé, trobo molt guai llegir per aquesta cosa que hem de viatjar i de veure altres maneres d'habitar el món molt diferents de les nostres.
O sigui, si estan traduïts a altres idiomes o...?
Sí, sí, crec que s'ha traduït a més de 15 idiomes.
Que bé.
Però no és català, no, per llàstima. Però bueno,
ets lectora d'historietes, de còmics, sí, de novel·les gràfiques, no? Crec que
sí.
Ja t'he demanat alguna vegada.
M'encanten.
Quin gènere és més manco?
Mira, jo vaig créixer molt llegint Astèrix, Gaston Lagaffe, que és un altre... És a dir, molta publicació belga, realment.
Sí, sí,
molta història de belga clàssica.
Tantan.
Sí. I això jo crec que m'ha format molt en que lo clàssic m'agrada, saps? La vinyeta clàssica és algo que m'agrada. Però després, quan amb tot aquest boom europeu de més novel·la gràfica on rompen el format vinyeta, també ho disfrut molt, la veritat. Mm-hmm. A mi, l'americà sí que no hi entra tant, m'acosta més, però si no...
Que som com més foscos, no? Més expressionistes, com sí, més de noir, no? Fins i tot.
Exacte.
Als americans li agrada molt aquest tipus de historieta.
Sí, a mi això pot jo personalment no tant. O quan els dibuixots són molt realistes, m'acosta un poc. A mi m'agrada com que els dibuixots siguin fantasiosos. M'agrada Moebius també, t'ho dic, que és
sí,
un altre.
També, sí.
A tu t'agrada?
Sí, ja és vera que jo de petit consumia molt els de Bruguera, no? Jo m'agradava els Pepe Gotera, Rometechos, Mortadelo. Mm-hmm. No, sí, sí, bueno, sí. M'avorrien bastant, però... Aquest que t'he dit, sí, Astèrix, crec que ho he llegit tot, no? Fins a certa edat. I tant va arribar una mica més tard, però també. I després és vera que ho vaig deixar bastant. I darrerament, en els darrers, potser 10 anys, vaig recuperar un poc l'afició. De fet, jo sempre conto que a la meva llibreria no havia una secció de còmics, novel·la gràfica, fins fa relativament poc, i ara sí que hi és. Hi ha una producció molt intensa, molt gran, no? De còmics, no sé si fins i tot massa, però deu haver un públic, també. Tu ho notes a la llibreria.
Sí, 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 sí. Sí, sí que hi ha un públic, però... També, dins el que són els còmics, el públic també està molt dividit, perquè hi ha gent que llegeix manga i només llegeix manga, saps? Com el còmic japonès.
Sí,
o gent que només llegeix americà, com has comentat, i gent que només llegeix europeu. Saps? És com que dins el públic del còmic, crec que també... Jo, per exemple, no visites ni el manga ni l'americà, no? Mm-hmm. Estic molt en l'europeu i molt dins el francòfon i el que se publica aquí, no? Mm-hmm. Però sí, sí que hi és. El que passa és que també són llibres més cars, òbviament, i també costa un poc més que surtin, perquè no és el mateix comprar-te un còmic en general que una novel·la a nivell econòmic, no?
I a més, els grandíssims autors que tenim, per exemple, a les Balears, sense anar més lluny, no? Mm. Més nacionals, com en Seguí, i gent que està triomfant a tot el món, no?
Sí, sí,
i això
sí,
també,
sí.
També suposo que aquí a les Balears jo crec que és un lloc especialment propici per la publicació i per la lectura del còmic. Una pregunta que te faré a partir d'ara, en acabar la secció. A qui recomanaries Aya?
A qui recomanaria Aya? Mira, venia pensant-ho, això. I crec que és per un públic adult que li agradi el còmic, i especialment el còmic europeu, i també per un públic de joves adults que diuen que al final són adolescents. Mm-hmm. Pot ser... semblaria com més femení, no? Perquè és més com una història un poc... Són tres atlotes, etc, però bueno, jo penso que li pot interessar a qualsevol persona. Però, sí, jo no ho sé, els meus cosins petits, ja que a mi m'ho va descobrir una tia meva. Tenen de 8, 20 anys, així.
Ah, bé, sí. Tens els cosins petits.
Cosins petits, sí, 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 bueno, sí, sí, no, no vots, no.
Tu tens una mica, només una mica més. Sempre el més tema de l'edat. I d'avui he recomanat a tots aquests perfils que diu na Maria. La setmana que ve, més llibres.
La setmana que ve, més. Bé. Moltes gràcies.
Ràdio és formació.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
No Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
Idò, ja sabeu, aquest dimarts, com a continuïtat a la secció també d'Anna Maria Cunet de Galerada, entrar molt bé una biblioteca o una llibreria. Avui toca llibreria, concretament llibres Baobab, i allà parlant d'Anna Cati. Cati Marquès, com estàs?
Hola, bones tardes, com esteu?
Molt bé, estàs a la llibreria o no te toca?
Pues ara mateix no, vale. Ara mateix no.
Molt bé, Cati. Com va? Ja saben que clar, hi ha una punta com de feina molt intensa, campanya de Nadal, tot allò que impliquen les festes, i després no sé si hi ha com una mena de ball, de ball en ve baixa, fins que arriba després ja un poquet el preludi de Sant Jordi i de més. No, en el vostre cas no ho notau.
Sí, el que passa que també s'ha afegit darrerament llibres de dimonis de Sant Antoni.
Clar.
I clar, han tingut una puntada, com tu dius, pues, també important amb els llibres de dimonis, que cada vegada són més i cada vegada pues, la gent està com a més implicada amb el tema de Sant Antoni i li agrada contar-li a les nins. Uh-huh. I a les nins li encanten els dimonis i clar, pues, ara sí que han tingut això, molta venda de llibres d'aquest tipus. El que passa que ara sí, que molt bé una davallada de febrer, de març, fins que després Sant Jordi pues, mos eleva un poquet les ventes.
I aprofites per fer que, durant aquesta davallada, super que ordena una mica, catàleg, no sé, resituar algunes seccions fins i tot, o...?
Sí, bé, també ara les editorials mos envien molt de llibres com si fossin de rebaixes. Posen llibres amb preu més baixos i tenim pues, una secció en llibres així que estaven pues, a 20 euros, pues, ara les tenim a 5,95 i a 9,95 i clar, aprofitem un poquet pues, això, les rebaixes del llibre.
Mm-hmm. Clar, si parlem de Baobab, molts i moltes les situam en les orígens, parlant de 2006, el casc antís, aquest després va canviar i des de fa ja uns anys està el carrer Galmès, estem parlant sempre de Palma. Què recordes d'aquests orígens que, per cert, feis 20 anys en guany? No sé si teniu pensat a celebrar-ho de qualque manera.
Pues sí, fa 20 anys, quan passa el temps.
Però sí, no és res, 20 anys. De vegades és un miracle que un producte cultural o una aventura cultural duri tant, però en aquest cas, benvinguda sigui aquest 20 anys, i si ho penses bé, tampoc està.
No, no. Bé, han estat 20 anys que han passat de tot. O sigui, sempre molta il·lusió i perquè ens agrada molt la nostra feina, però han passat pandèmies, han passat crisis, clar, han passat de tot. Però sí, i sobretot que nosaltres tenim un tipus de producte que tenim un client que mos creix i cada vegada pues, han de captar nous nins, nous clients, nous lectors i això pues, és un afegit de feina.
Clar.
I, però clar, mos agrada tant la nostra feina que mos dedicam a això, a intentar que als nins li agradi llegir i que venguin a la llibreria i triïn els seus llibres i facin tallers i animació lectora, sobretot.
Per sort, que hi ha gent com vosaltres. No, te demanava si teniu pensat a celebrar d'alguna manera especial. No, quin mes, quines dates són exactament el 20 aniversari?
Pues mos queda un poquet, perquè el dia 4 de desembre, que nosaltres vam obrir Baobab, el 2006, i clar, fins dia 4, i estem pensant a veure si fem qualque cosa tot per l'estiu, a unes èpoques que siguin més ocioses, que ni puguin venir més, o ja ho deixen per Nadal, encara no ho sabem molt bé. Són sorpreses que aniran afegint a les nostres xarxes. Mm. I sí, però si volen fer qualque cosa important, sí.
Cati, 2006, jo crec que a les Illes Balears no, però a la resta de l'Estat teniu constància que assistissin llibreries especialitzades, tan especialitzades, diguem, en literatura infantil i juvenil?
Bé, nosaltres quan vàrem obrir ja havia tancat, m'apareix, hi havia una llibreria infantil que estava a Eivissa, que se deia Era una vegada, sí. I crec que varen tancar abans de que nosaltres obríssim. I la Mallorca sí que no hi havia res. O sigui, tot eren llibreries generalistes. I nosaltres varem optar per aquesta opció, ens va agradar el tema dels nens, ens agradava molt, i varem decidir pues, dedicar-nos amb exclusiva en el llibre infantil i juvenil.
Clar. Són processos diferents, treballar de manera diferent amb les editorials, evidentment hi ha editorials especialitzades, per tant, teniu contacte amb elles, però no sé si una llibreria generalista i l'especialitzada en infantil i juvenil, diguem que té com a processos distints, també de quan surten les novetats, per exemple.
Sí, bé, nosaltres tenim també moltes temàtiques, o sigui, se posa de moda pues, llibres d'emocions, pues, tenim molt de llibres d'emocions que ens donen les editorials, o se posa de moda un personatge, ara ens sortiran molt de llibres, ja que sé, les guerres d'Està Pop, que estan super de moda.
Sí.
I tenim unes... Sí, és un poc diferent en el generalista, que clar, ells tenen pues, els seus Premis Planeta, tenen les seves seccions, però nosaltres és un poc... no tenim un best-seller.
Perquè, clar, per això t'ho deia, clar.
Sí, en els nens, a cada nen li agrada el que li agrada. Hi ha un li agrada els animals, un altre li agrada el futbol i un altre li agrada les princeses. O sigui, no tenim un best-seller. I clar, per això nosaltres sempre deim que els nens s'han d'acostar al llibre, les han de dur a les llibreries, a les biblioteques, i que puguin triar què és el que els agrada.
I heu d'estar pendents, supos que, per exemple, de pel·lícules, que després d'aquí surten llibres, heu d'estar pendents d'un univers, no? D'un imaginari col·lectiu bastant determinat, no? També per saber allò que pot interessar en un moment determinat.
Sí, però bé, els nens que venen en els nostres tallers mos ho compten.
Correcte. Tenen allò, teniu els prescriptors incorporats, no?
Sí, sempre mos informen de lo que està de moda, quins són els personatges que ara se duen, i clar, perquè nosaltres, jo què sé, ara feim la Bubus i feim personatges tipus Stitch, que era un personatge que apareixia passat de moda i en la pel·lícula se va...
Sí, sí.
I els nens encara li agraden segons quin personatge. I després mos conten, pues, això, tipus les guerreres que ara estan super, super de moda, i mos ho conten ells.
Que tens
però si ens hem de veure pel·lícules i...
Clar, això t'ho va dir.
No? Sí, per informar-nos.
No sé si tens fills, si ja no tenen aquesta edat, diguem, de consumir aquest tipus de literatura, si t'han servit, si és el cas també d'ajudants.
Bé, el meu fill ja té 16 anys, ara. Ah. Sí, ja és més grandet, però sí, sempre mos ha ajudat molt. Sí.
Clar. Quines són les tendències ara mateix? M'has parlat d'un parell de títols. Ara mateix, què és allò que vols, que se demana més, no?
Bé, ara mateix tenim moltes col·leccions que funcionen molt bé. Jo que sé, per exemple, Futbolíssimos, que va per el número 28, Anna Cadabra, que du el número 17, Andicoa, que és el número 9 ja, Son Policán, número 13, per exemple, Unicórnia, Amanda Black, són col·leccions que agraden molt. I després pues, tenim llibres tipus Harry Potter, que s'ha tornat a reeditar amb un format que és com molt interactiu,
sí.
I ha sortit ja el número 4, i aquest també pues, ha agradat molt, aquest Nadal, per regalar. I jo què sé, temes d'aquí també, ara s'està venent molt bé les receptes dolces de miceli, de Namal Gacoy.
Ah, que bé.
Mm-hmm. Sí, per fer en família i receptes. I sí, és un poquet això, que hi ha col·leccions que sempre van agradant i van traient números, mm-hmm. I la veritat que estan funcionant bastant bé.
I aquelles novetats, a part de les que m'has dit que hagin arribat, no sé, les darreres setmanes, els darrers mesos, que t'agradaria també comentar?
Bé, és que ara mateix novetats arriben poquetes. Ara arribaran de cara a març, abril, mos arriben totes. I ja t'he dit que ara són els temes dels dimonis, per exemple, han sortit un parell de llibres de dimonis, i la veritat és que són els que més han funcionat ara. Però ara, fins al mes de març, una coseta així, no arriben novetats així importants. Les editorials se reserven per treure lo important de cara a Sant Jordi.
Què has descobert realment, a part de tot això que m'estàs comentant, de, no sé, un títol, una sèrie, un autor, una autora que de cop i volta no t'esperaves i dius, ostres, això està molt bé, i a més me fa ganes recomanar-ho, no?, aquesta clients que arriben.
Pues, mira, és que ja m'atir molt a la part més clàssica, no? A mi m'agraden un tipus de contes que són com a de sempre. I aquests que m'agrada que se conservin, que se tinguin com una biblioteca a casa nostra, no? I hi ha llibres que no passen de moda i que estan molt ben escrits, amb autors molt bons, i aquests són els que més m'atiren. Més que novetats així que ara arribin i que diguis, per dir-te un, clar, que nosaltres, com sempre recomanem que cada nen triï, tenim una frase que sempre deim, saps, que és d'una J.K. Rowling, que és que no hi ha cap nen que no li agradi llegir, simplement que no ha trobat el llibre adequat. I clar, és mal de fer recomanar un llibre. Has de conèixer el nen, has de venir, has de mirar què és el que t'agrada, què és el que no.
En quins llibres infantils juvenils vas créixer i que, per tant, te varen influenciar? Ara parlàvem amb Maria Cuanet, que fa la secció de literatura cada dimarts, també, que si parlen de còmics, de novel·la gràfica, bueno, pues, els clàssics, no?, Asterix, Tantan, són els que li agrada molt. Jo també podria afegir que Los Cinco sempre havia, no?, qualque volum de Los Cinco, Los Hollisters, per Cameva, i després aquests clàssics que se van reeditar, diguem, sintetitzats i des d'una amb una lectura un poquet més per adolescents, tipus Robinson Crusoe, La cabanya del tio Tom, L'illa del tresor. No sé si compartim també univers literari en els orígens.
Pues mira, sí, perquè Robinson Crusoe va ser el primer llibre que vaig comprar per el meu primer Sant Jordi. Sí, me varen comprar, la meva tia m'ha regalat Robinson Crusoe. Però també, bé, Mujercitas m'agradava moltíssim. Després, jo que sé, Asterix o Mundo, que jo vaig créixer molt amb revistes tipus Lili, que eren els còmics d'aquella època. Sí, i Asterix o Mundo era... Bé, m'encantaven.
Com ho fas, Cati, ja per acabar, quan no és un ningú ni de, que surt d'un taller, quan encara no coneixes, per primera vegada arriba a Baobab, i diu ell mateix o ella o la mare o el pare, mem, què ens recomanes, Cati? Com ho fas així? Que clar, que tens allà segons, dos minuts, després dues o tres preguntes i a partir d'aquí tens tota aquesta immensa responsabilitat d'encertar.
Pues lo primer és que t'agrada.
Clar.
Demanar-li què és el que t'agrada. I segons el que li agradi, pues, ja anem cercant. Si t'agraden els animals, si t'agraden... Què és el que t'agrada? I ja trobant pues, un conte que sigui adequat a la seva edat, també el nivell de lectura, a veure quin nivell de lectura tenen, perquè, clar, la comprensió lectora
sí,
és important.
Sí, varia molt, sí.
Sí, i si li agrada pues, moltes imatges, si li agrada més text, i, clar, així ja te vas orientant també en quin tipus de llibre podria... Però normalment venen... Els nens que venen a Baobab són nens que li agrada bastant llegir.
Clar.
I ja venen amb un gust un poquet, ja t'ho dic, venen a les col·leccions, ja saben un poquet el que li agrada.
I així és un poquet més fàcil. Cati Marquès de Baobab, molts d'anys. Enhorabona per aquests 20 anys, que siguin moltíssim més. Ajudant amb aquesta enorme responsabilitat que teniu i també aquest ofici tan grat que és ni més ni manco que ser llibreter, llibretera dels més petits i petites. Vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Vinga,
una abraçada.
Una ferrada.
Mònica, i avui acabam amb una recomanació musical.
Sí, ara tot una escoltarem en Frank, de Pèl de Gall, que mos explica sa darrera cançó que han publicat ja a mitjans de desembre. Una cançó nova, que és una col·laboració amb un artista català, Casu, que és en Joan Casu, que té, sa veritat, molt de seguidors i, sens dubte, serà tot una empenta per aquesta banda menorquina. Escoltam en Frank.
Hola a tots els oients de l'Aviador, d'IB3 Ràdio. Som en Fran Pons, cantant de Pèl de Gall, i us volia presentar aquesta darrera cançó que van col·laborar amb el nostre company Casu, que es diu Què coi ha passat? Una cançó que xerra dels temps, que el temps passa i que no t'espera i que has d'aprofitar cada moment. Espero que us agradi. Xalau molt. Una forta abraçada des de Menorca. Que vagi bé.
T'has adonat que el temps s'escapa de les mans. Ahir érem nens i ara som grans.
I del ritme de Pèl de Gall, Mònica, ens acomiadem per avui. A les 7 arriben les notícies.
Exacte, que coi ha passat el tema que escoltam fins a les 7.
I demà més Aviador.
Exacte, a partir de les 6 i 4 minuts. Adéu.
Donar la nota, fem que comença el show. Si cal, fiquem la pota, comença la partida. Que si vivim com toca, amb una vida n'hi ha prou. Si fem que aquesta nit duri per sempre i alcem les copes, anem a brindar per els moments que hi hem deixat enrere, per les històries que ens esperen demà. Que aquesta nit no tenim barreres, sento que arribo a tocar cel amb la mà. Tinc l'energia de mil tempestes, m'empasso els nervis i et trec a ballar.
T'has adonat que ara el teu pols ja s'accelera quan intentes mirar enrere. Que coi ha passat?
Que coi ha passat?
El temps passa i no t'espera, saps que res serà com era. Com coi ha passat? Si no et surt com volies, deixa't de tonteries, que sa vida són dos dies i anem a fer renou. Som sa punta de sa llança, un cor que mai es cansa, sortim fins a les tantes i mai en tindrem prou. Fem que aquesta nit duri per sempre i alçem ses copes i anem a brindar per els moments que ja hem deixat enrere, per ses històries que ens esperen demà. Que aquesta nit no tenim barreres, sent com arriba a tocar el cel amb sa mà. Tens energia de mil tempestes, m'empasses nervis i et trec a ballar.
Si fem que aquesta nit duri per sempre i alcem les copes, anem a brindar per els moments que hi hem deixat enrere, per les històries que ens esperen.